Ben, i en aquesta música avui anem a fer un homenatge a les dones i de la mà d'aquí, del nostre col·laborador dels divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia. Una música fantàstica de la grega Haris Alexiou, que parla de les dones grans, de les grans dones, no? I avui volia parlar d'això. Jo normalment en aquest espai ja sabeu que mai parle de política o intente no polititzar absolutament res, però avui anem a parlar més que de política, de polítiques, de polítiques que han sigut importants per al món, sense hiperidealitzar-les com si fos sola la literatura trobadoresca. Totes han tingut les seues ombres i les seues llums, però sí destacant-les perquè considero que han aportat moltíssim al món i a la pau.
Sí, han tingut el seu paper en la història i, desgraciadament, els llibres de text tampoc li donen el lloc que mereixen, no?
Efectivament, i en un mapa podríem situar els països on hi ha hagut dones al càrrec o en el màxim càrrec dels seus estats o països, i encara no està tot el món coloritzat, és a dir, encara n'hi ha colors de patriarcat en molts països, i entre altres a Europa. Vull dir que no ens hem d'anar molt lluny.
Home, no, nosaltres, per exemple, mai hem tingut a una dona al cap de la nostra presidència, no?, de govern, per exemple.
A Espanya no, a la península Ibèrica sí, després ho comentaré.
Clar, clar, molt diferent, no? Doncs es comencem, no? I jo crec que seria bo parlar pues, de la paraula president, no?, o presidenta.
Sí, perquè és controvertit el sexisme en el llenguatge, i ahí sí que vull fer un apunt. El faig com a professor de llengua, no n'hi ha cap problema. Moltes vegades els acadèmics de la llengua s'han pensat que com a acadèmics eren propietaris de la llengua, que la llengua era seua. No, senyor, la llengua és de les parlants i dels parlants. I, per tant, aquestes burles que de vegades han eixit, me recordo allò de miembros i miembres i coses així, són intencionades, jo diria mal intencionades, i considere jo que sí que és bo que s'avance en la presència d'allò femení en el llenguatge. La paraula presidenta, per exemple, se va incorporar ja fa molts anys, al segle XIX, en el diccionari de la RAE, però, igual que en el llenguatge administratiu, sabem que fa segles que s'utilitza el doblet lingüístic en actes notarials per a fer constar que les dones existissin.
Clar.
I la paraula cancellera, parlarem d'ella, d'Angela Merkel, doncs en el diccionari de la RAE, quan ella va eixir de cancellera, van haver molts acadèmics que se resistien, que era la canceller, i no li volien ficar aquesta A. I a Zafato no li volien ficar la O. Vull dir, però això jo crec que és una utilització totalment sexista del llenguatge, però per cert, la paraula cancellera, gràcies a que en la corona d'Aragó era l'oficial reial que dirigia la cort, era molt important la cancelleria i el Consell del Rei, doncs fa molts segles que s'utilitza i també que està present en el diccionari normatiu del valencià, molt abans que en el del castellà.
Sí, per exemple, altres membres de la corporació municipal, i ja siga els seus sinònims, no? M'estic referint, per exemple, al de consejal, consejala, no? Hi ha un sinònim que és edil, no? I que a moltes voltes la paraula edila existeix, però com que em sona fins i tot més estrany. A mi se m'han arribat a burlar fins i tot de comentaris, no? per dir edila, però també existeix, no? I se té que reivindicar.
I de vegades també, encara que no existisca, podem transgredir, perquè com dic, no és propietat ni dels professors de llengua ni dels acadèmics la llengua. I la llengua canvia perquè la societat canvia, no n'hi ha res més. La llengua és un dels principis de la lingüística, mutabilitat, va canviant contínuament. Per tant, cap problema i no ens capfiquem en l'origen etimològic i aquestes coses que sempre fem. Així que les dones són presidentes, són cancelleres, són regidores, són ediles,
són
tot.
Doncs anem a començar en profunditat, no?, a parlar de la primera presidenta que hi va haver en el món. Qui va ser?
En el món. Seria Sirimavo Bandaranaike, un home així llarguet,
Sí,
el
sí.
1960, i la senyora Bandaranaike la va nomenar per primera vegada primera ministra de Sri Lanka, és a dir, no va ser a Europa.
Sí.
I és una dona peculiar perquè se va morir exercint el càrrec,
Oh.
ni més ni menys.
Va, que això tampoc ser molt habitual, eh?
No, no, no.
No.
Vull dir,
O
que va
sigui...
servir al seu país fins al final dels seus dies.
Vaja, vaja. I en un terreny més europeu, qui va ser la primera presidenta?
Va ser una islandesa i se diu, perquè encara està viva, Vigdís Lwisfingvadóttir. Dóttir és de filla, de dotze, perquè ell utilitza el patronímic i matronímic en islandès. I esta dona, doncs, era tota sa vida, fins que es va fer política, com jo, professora de llengua i literatura islandesa, si no recordo malament. I bé, va ser escollida per ser cap d'estat, la primera d'un país europeu, i a més que va tindre un mandat molt, molt llarg,
Sí.
7 anys
Ah,
exactament.
pues sí, la veritat.
És una dona curiosa perquè és lingüista, a banda de política, i això li va valdre convertir-se en l'ambaixadora de la UNESCO per a les llengües. I també com a aportació a la pau que fan la majoria de dones que han sigut polítiques, n'hi ha alguna excepció, va ser membre del Club d'Exdirigents per la Pau al món.
Que bé, no? Sí, la veritat. Quines grans tasques, no, han fet aquestes dones, perquè al final també han trencat ese sostre de cristall, no? Que moltes voltes
Efectivament.
es diu, no? Perquè eren èpoques com molt tempranes, no? 1980, o sigui, imaginem-nos, no? A lo millor un poc més tardà que aquesta primera dona, no? De 1960, van tindre que passar 2 dècades, no? Per arribar a parlar d'una així a Europa.
Fixeu-vos també que són dones, la majoria de les que parlarem, que han conquerit un món que era només d'homes, era
Ja,
només del
sí.
patriarcat, i elles han sobreeixit, i per tant, en aquesta lluita després s'ha de notar en alguna cosa de les seves polítiques.
Sí, com anem a parlar d'altres continents, anem a veure si al final Europa es va quedar endarrerit en ficar la seva primera dona al capdavant d'un estat. Per exemple, quina va ser la primera dona en Amèrica Llatina?
María Estela Martínez de Perón. Ella va exercir el càrrec entre el 74 i el 76. En Amèrica Llatina, per cert, hi ha hagut moltíssimes presidentes.
Sí,
La
sí.
pintarien quasi tota de morat, no? En este cas. I ella primer va ser la vicepresidenta del seu marit, que era Juan Domingo Perón. Quan
Sí.
se va morir, ella va prendre possessió de la presidència de la República en juliol del 74. Va perdre popularitat perquè hi havia un home destacat que era José López Rega i que sembla ser que no es va portar massa bé, se li atribueixen crims contra la humanitat i coses així, ja ha dit que n'hi ha ombres i llums, eh?
Sí.
Bé, i el seu mandat, ella se'n va anar per un cop d'estat, que se va fer el 24 de març de 1976, i bé, anaven a jutjar-la i va estar detinguda i ella va fugir a Espanya, que és on crec que viu actualment, si no m'enganye. Se va refugiar ahir perquè li van donar cobertura legal, perquè ella estava acusada de crims contra la humanitat, i així a Espanya, pues, l'Audiència Nacional va dir que això no, que no passava res, i així se va quedar.
No, ja, no va ser un mandat molt senzill per a ella, la veritat.
Va ser controvertit, però probablement, no vull excusar-la,
Ja.
però ella, clar, era de Perón, vull dir, estava una miqueta a cavall també entre el patriarcat. No va ser ella directament, diuen que va ser este home que ja havia anomenat el responsable de
Sí.
moltes d'aquestes històries, però bueno, ahí està.
Sí, jo crec que un altre dels continents que a lo millor no se'ns ve massa al cap, perquè sí que és veritat que el patriarcat segueix molt, molt fort, no? Per exemple, la setmana passada, no? I ese president que no li va donar la mà, no? A Ursula von der Leyen, sent la
Correcte.
presidenta del Parlament Europeu, no?
És una cosa important, això del protocol,
Sí,
eh?
sí,
Aquest
sí.
ajuntament crec que el treballa prou bé I de vegades als ciutadans els pot semblar una cosa superflua, però és que una escena com aquesta no se pot permetre. I
No, no, no.
la veritat és molt lamentable, sí.
No, sí, jo el que me vaig quedar bocabadada que va ser Macron, no, jo crec que quedaven aquestes faltes de respecte, al fi i al cap, que no ha sigut l'única que ha rebut, Ursula von der Leyen, a lo millor també es tendria que prendre com distància, no? O
Efectivament.
alçar-se tots i anar-se'n i deixar-los a soles per
Efectivament.
a que vegin que la seva figura és essencial, no? Doncs, què
Efectivament.
passa en continents com Àfrica? Hi ha hagut presidentes?
Sí, bé, més tardanament, no? Eren Johnson Sirleaf, que va ser una política economista de Libèria. Ella va ser presidenta allà a Libèria entre el 2006 i el 2018. I esta és importantíssima perquè el 2011 va rebre el Premi Nobel de la Pau. Ja vaig dir que una de les coses a les que solen anar les presidentes, les dones que han estat al capdavant de països, és el foment de la pau, que és una cosa que crec que en estos dies necessitem bastant,
I
no?
tant, i
També
tant.
li van donar el premi Indira Gandhi de mans del president indi Pranav Mukherjee, i això va ser el 2013. I la revista Forbes la considera, o la va considerar el 2016, una de les dones més poderoses del món, no? La seva història per arribar al poder, vaig intentar resumir-la,
Sí.
doncs ella va competir en diversos homes diverses vegades, el que li va costar haver d'anar a l'exili, no una, crec que dues o tres vegades va acabar anant a l'exili, i més o menys, fins i tot a un dels polítics als que ella va ser opositora, que va ser Samuel Doe, després ella se va quedar commoguda perquè el van assassinar, els disturbis civils que va haver allí, i ella sempre, efectivament, en totes les batalles ètniques, de faccions, etc., va treballar en favor de la pau. Això li va valdre el premi Nobel, no? George Weah, que va ser el seu rival en les eleccions que va guanyar, la va acusar que havia estafat i que no... Però, bueno, allí n'hi havia observatoris internacionals que van confirmar que ja era la guanyadora, però el patriarcat se resistís sempre, no? A que les dones estiguen al capdavant. Quan va prendre possessió, allí va estar fins i tot Condoleezza Rice, la dona del president dels Estats Units en el moment, i ella també va fer uns actes per celebrar el 160 aniversari de la independència de Libèria, i ahir va tindre com a oradora nacional a Kimi Wicks, que és una activista pels drets femenins, entre altres coses. Va tindre ombres també, bueno, primer una llum. L'educació primària va ser declarada gratuïta i obligatòria en tots els xiquets en edat escolar, i això ho va fer esta dona, i no
Això és
s'havia fet fins
d'aplaudir, eh?
aleshores,
Sí.
efectivament. Ella és membre després parlarem del Consell de Dones Capdavanteres Mundials, que és una xarxa de dones presidentes que treballen precisament en favor de la igualtat. I això, va ser una dona controvertida. Les ombres, pues bé, sembla ser que el tema de l'homosexualitat no luia massa bé, la va criminalitzar, sembla, en algun moment, i això li va valdre pues, que alguns pues, això, destacaren esta ombra. Ja. Però com dic, és així, vull dir, totes les persones tenen ombres i llums. No per ser dona s'esborren les ombres, vull dir, però Premi Nobel, poca
Sí,
cosa,
sí,
no
sí.
poca cosa.
No poca cosa. Doncs, tu abans m'havies parlat de la primera presidenta de la península ibèrica. A mi això se m'ha quedat com un poc en el cap. I no me'l puc llevar.
María de Lourdes Ruibo da Silva da Matos Pentasilva. És que té un nombre molt llarg.
Home, i tant,
Ella
eh?
és l'única dona que ha sigut primera ministra de Portugal, la tercera d'Europa, només 2 mesos després de Margaret Thatcher, que esta
Clar,
no la podem
clar.
deixar de banda. Ella militava en el moviment catòlic, va ser secretària de Benestar Social, fixeu-vos en tots els afers socials. Moltes dones han tingut molta importància, gràcies a Déu, ha estat en mans de certes dones. Primera ministra, que va ser encarregada per el president de Portugal el 1979. Només va estar 3 mesos, és a dir, molt curt, i ella, pues, coses destacables, llums, va impulsar la modernització del sistema de seguretat social universal, l'educació i la legislació laboral. Sí que se va presentar després, però va obtindre poquets vots, home, bueno, poquets, el 7%, va tindre vots, però no suficients per a tornar a ser escollida. Però esta va ser la primera i única de la
Sí.
península Ibèrica.
No, però
Que a
molt.
Espanya no n'hem tingut.
No, no, la veritat és que Espanya en això sí que va un poquet, podríem dir,
Sí.
enrarerida. Ui, no me dius la paraula, no?
Endarrerida, sí.
Enrarerida,
Ministres sí que
sí.
hi ha hagut, i ministres hi ha hagut paritat en el govern i tot,
Vicepresidentes
però
moltíssimes, eh?
moltíssimes,
Per
sí, però
dir
presidentes
que
encara no.
presidentes encara no, inclús. Bé, sí que hem tingut persones que s'han postulat, com que la Rosa Díaz, no? Que crec que ha
Sí,
sigut. El que
correcte.
passa és que no l'hem pogut veure en aquests debats. També s'espera, perquè, clar, Albert Rivera no va arribar, o sigui, va arribar a les eleccions, després va ser substituït per Inés Arrimadas, però tampoc l'hem vist en aquests debats, no? Ara també té Isa ombra de que Yolanda Díaz pot crear la seva pròpia plataforma, no? I sí que a lo millor en el pròxim debat sí que veiem aquesta presència allà de dones, no?
Veurem, veurem, però en
Veurem.
general, jo ja ho dic, apostar per dones ha donat bon resultat en la majoria dels països que estem comentant, però cada un que siga lliure, no vull tampoc.
Anem a parlar també d'altres presidentes, no? Que també han fet història i que deurien estar en aquests llibres de text, almenys polítics.
Sí, a veure, nosaltres quan parlem d'Europa hem de parlar d'Anglaterra i hem de parlar
Sí.
de la Dama de Ferro i esta paraula, este mal nom, jo crec que era prou malintencionat i després parlarem perquè este epítet que s'ha utilitzat per batejar també a altres dones que doncs eren fermes, però la fermesa de vegades és un valor també en política, perquè per enfrontar-se als problemes doncs cal fermesa, no?
No.
Margaret Thatcher, doncs, n'hi ha pel·lícules, documentals i n'hi ha una llarga trajectòria en esta política, no? I de gent que l'ha imitat. O que... Després també Theresa May, que
Clar.
bueno, va ser la segona dona presidenta, de la primera ministra del Regne Unit. I bé, si vols entrem en Margaret Thatcher, perquè és
Sí.
molt interessant la seva vida. Com dic, va ser primera ministra del 79 a l'any 90, poca cosa, vull dir. Hi ha gent que li ha criticat que realment no era feminista, que sí, el primer pas del feminisme és que ja era una dona.
Clar.
I de vegades, potser moltes de les polítiques que ella va emprendre a favor de la igualtat, doncs no van ser tan visibles, però van estar ahí. A veure, Junts va aconseguir reduir la inflació, va millorar la cotització de la lliura esterlina, hombres, pues, va disminuir molt la producció industrial, van caure empreses i bancs, i això li va costar també moltes revoltes. Ella doncs, va estar en un món d'homes, però Heath, que crec que era el que liderava el partit en aquell moment, doncs ja el va desplaçar, el va guanyar, vull dir, va saber fer front. I no, pensem també que a una dona normalment no li costava el mateix que a un home desplaçar a un altre home. Havies de demostrar, entenc jo, quatre vegades més el que
I tant, i
valies.
tant, i tant.
Una altra, entre cometes, ombra va ser la intervenció en el conflicte de les Malvines, però al seu favor, encara que l'opinió pública sí és molt favorable a Argentina, no? Que va ser el que qui va atacar, ella s'estava defensant, perquè l'atac va vindre per part d'Argentina.
Sí.
I l'atac a les Malvines, que ja va decidir defendre's, finalment, doncs li va valdre que a les eleccions següents, doncs justament arrasara. També va tindre alguns problemes en l'IRA, els terroristes de l'IRA, que se la van intentar carregar, però no van poder. Hi ha imatges de l'explosió en aquell Hotel Brighton, no?
Sí.
Bueno, ella era neoliberal, va privatitzar moltes empreses de l'Estat, de l'educació, dels mitjans d'ajuda social, però bé, d'alguna manera també va aconseguir, per aquest enfrontament que tenia, la unió social i política dels sindicats contra ella, justament. I això és un dels que l'anomenaven dama de ferro. Curiós també que van haver també expressions molt masclistes en aquell moment de part d'alguns representants d'aquestes forces.
Sí.
Ella no era partidària, fins ara veiem este tema, de la unió política del Regne Unit en Europa. Moltes vegades Thatcher era representada, una caricatura que li feien, com una tirana que vestia pantalons i colpejava i ridiculitzava els ministres del seu govern. Però jo crec que aquesta caricatura és també una miqueta patriarcal, eh?
Totalment, totalment, no. Sí, és que si haguera sigut un home, no, si xilles als teus ministres, no, no passa res, no. Eres un home autoritari, amb molta presència, no. Eres un líder, però si la dona és així, és mala, és, no,
Efectivament,
és una
això volia
bruixa,
dir.
sempre, sempre
Efectivament.
ha sigut aixina, no. Fins i tot al final, doncs, va ser enderrocada, no, i apartada per els seus propis ministres d'una manera molt que un poquet malament, no, també.
Sí, jo crec que tot això és, en part també era patriarcat i la
Sí.
conseqüència del fet de que no suportaven que fora una dona la que prenia les regnes en aquell moment.
Bé, i si ens quedem a Anglaterra, tenim que parlar de Teresa May, no?
Sí, Theresa May també va ser del Partit Conservador, però ella, a banda de ser primera ministra, va ser també durant un temps ministra de l'Interior, de la Dona i de la Igualtat. O
Bon
sigui que
ministeri, eh?
va aportar també a la igualtat, com moltíssimes altres dones, no? Indira Gandhi,
Sí.
que va ser dos vegades primera ministra de l'Índia, primer al 1966, i després entre el 1980 i el 84. I Gandhi en si va morir a pocs mesos de les eleccions. Doncs sembla que en aquells països haguera de dominar el patriarcat, i no,
No,
també
no,
les
no, no,
dones
no.
han
Sí,
tingut
sí,
la
sí.
seva força. I una que sorprendrà a molts, que és Golda Meir, perquè Golda Meir va néixer a Kiev, vaig a dir-ho en ucraïnès, no
Sí.
Kiev, sinó Kiev, el 3 de maig de 1898, i ella era presidenta o primera ministra d'Israel entre el 1969 i el 74. Recordem que l'actual president d'Ucraïna, en aquests temps que corren, és important remarcar-ho, Zelensky, és jueu com ella. No sé
Clar,
si la gent sabia.
sí.
Va tindre molts càrrecs en el govern hebreu, que era dominadíssim pel patriarcat. Una de les coses importants que ella va fer va ser acceptar una iniciativa de pau que havien presentat els Estats Units, que se coneix com el Pla Rogers, i que buscava la finalització de la guerra de desgast. Però Egipte la va refugiar, la va rebutjar, perdó, però ella sí que la va acceptar. O sigui, va treballar per la pau també.
Sí.
Benazir Bhutto va ser primera ministra del seu país el 1988 i és important Benazir perquè va ser la primera dona en ser escollida presidenta d'un país de majoria musulmana. Va acabar assassinada, per cert. O sigui que el patriarcat ahir se va resistir molt
Sí, però
acceptar el fet.
imagina't la tasca tan important que feien aquestes dones, d'arriscar fins i tot
Arriscar-se la vida.
la seua vida, no? Perquè hi han hagut moltes més
Efectivament.
anti, no?
Sí, moltíssimes més. I si vols, sense voler ser molt exhaustiu, anem a algunes una miqueta més actuals. Amina Guri, que és una científica especialitzada en biodiversitat,
Wow.
i ella va ser primera ministra de la República de Maurici, que és una illa paradisíaca a la costa de Madagascar. I com a dona investigadora, doncs, un dels premis que va tindre és el L'Oréal UNESCO de la dona i la ciència. Importantíssim, eh? Vidya Bedi Banjari, que va ser una activista a favor de la democràcia de Nepal, que va lluitar contra aquest sistema de castes que tots coneixem, un ser més que els altres per naixement. I això, el 2015, poc després d'aprovar la Constitució, doncs ella va ser presidenta. La presidenta primera de Corea del Sud,
Wow.
Park Geun-hye, no sé si ho pronuncia bé, Park Geun-hye, va conduir el país a unes eleccions doncs, democràtiques, va ser primera dama durant molts anys, sa mare va morir en un atemptat, vull dir, és una lluitadora també en molts sentits. Michelle Bachelet, que és conegudíssima, no?, Bachelet,
Sí.
ella era metgessa, era cirurgiana, era pediatra també, i va ser, és important, perquè va ser ministra de Defensa, la primera en tota Amèrica Llatina,
Sí,
que
sí.
sembla que això de la defensa no hagi d'estar encapçalat per dones, també, per la imatge aquesta que té el patriarcat, doncs Michelle Bachelet ho va ser. I jo acabaria amb una dona que ha sigut proposada per a fer de mitjancera en tot aquest enrenou, en tot aquest problema que tenim entre Rússia, Ucraïna, l'OTAN,
Sí,
Europa.
és que fa uns mesos que se n'ha anat i ja la tirem de menys, eh? La tirem a faltar, quasi.
Angela Merkel. Jo, Angela Merkel, encara que forma part també, encara, bueno, ella forma part del partit clàssic conservador, demòcrata cristià alemany, és una política que no se pot traduir a paràmetres del que representa la dreta en Espanya, perquè és molt peculiar. Bueno, Angela Merkel era filla d'un pastor evangèlic, protestant, que havia nascut a Berlín. Ella, en els primers anys sí que estava a l'Alemanya Occidental, però la missió evangèlica de son pare el van enviar a la RDA, a l'Alemanya comunista, i allí servia son pare com a pastor. I jo crec que això poca gent pot ser ho sap, i és important en el seu ideari, jo crec, també polític, no? Aquests arrels que ha tingut de lluita també, perquè son
Sí.
pare no era ben vist per el règim, evidentment. El règim no volia res que fora religió en aquell moment, i per tant ella, doncs, va viure tot això. Ella va estar casada primer en un físic, se va divorciar, i després en un químic. Per tant, els que vos agrada la física i la química a l'institut, doncs ella ho tenia
De
tot.
tot.
Per què l'han proposat per mitjancera? Pues per el seu saber estar. Ara, abans parlàvem d'allò del protocol. Doncs mira, Putin va tindre un moment, jo crec que és esperpèntic. Es veu que sabia que ella tenia fòbia als gossos, i en una trobada en ella, doncs, li va traure un gos enorme, doncs, un poc per ridiculitzar-la. No sé si sabeu aquest episodi. I ella, tot i la seva fòbia, va fer una ironia, com no sé què va dir, com mira, m'ha xuplat, o una cosa així, i va aguantar estoicament, tot i la seva fòbia. Ella parla molt bé el rus, evidentment, perquè va créixer a la RDA, no? A l'Alemanya de la Unió Soviètica, també parla anglès, i Merkel va ser nomenada ministra per les dones i el jovent en el gabinet de Helmut Kohl. És a dir, que quan estava Helmut Kohl al front d'Alemanya, doncs ella estava allà en el seu gabinet. I una cosa important, sabeu com anomenava Helmut Kohl a Angela Merkel?
No.
La xiqueta, das Mädchen en alemany.
Ja.
Diria la xiqueta, però la xiqueta va arribar molt lluny.
Sí.
Però és sonet perquè és molt bon, no? Perquè són aquestes expressions bastant, jo diria, masclistes,
Sí.
que ella, pues, les va aguantar estoicament i va anar endavant, no?
Sí.
Va sortir.
Santi, ten cura que bé, t'estàs allunyant del micròfon i t'estem perdent, no? I és molt interessant perquè ara anem a rematar, no?, tot el que hem parlat, perquè ens queda molt poc de temps, sobre aquest Consell de Dones Líders Mundials, no?
Sí, el Consell de Dones Líders Mundials, ahir el que fan presidentes i expresidentes de països del món, crec que és Laura Leaswood, l'actual presidenta, és un reunions o accions per una acció col·lectiva en assumptes d'importància crítica per les dones. I totes aquestes dones que hem parlat, o algunes d'elles, formen part d'aquest Consell de Dones de Líders Mundials, que treballen, jo diria, ja no per les dones, sinó per la igualtat, perquè al final de tot la reflexió que crec que hem de tindre tot això és que el feminisme al capdavall és igualtat, no és més que això, és la lluita perquè no només homes i dones, sinó tots els éssers humans som iguals independentment de la nostra condició, de si hem nascut homes, dones, d'un color o d'un altre, o més alts o més baixos. Al final, són persones. I jo crec que aquesta és la lliçó que totes aquestes dones polítiques ens han de deixar avui a tots. I en les vespres del 8 de març especialment, per això he volgut destacar-les, perquè crec que és important i que probablement, jo faig així política ficció, si a Rússia no estiguera el senyor Putin, sinó la senyora Putin, jo pense que no estaria passant el que està passant ara mateix.
Pot ser, no? En un... Sempre s'ha dit, no? Tenim les dones un to quasi més conciliador, no? Doncs bé, Santi Cortés, com sempre, un plaer aprendre de tot això de la teua mà i ens veiem la pròxima setmana.